més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a una nova edició de l'Hotel Suís. Gerard Bofill va voler mostrar dissabte al Cerro del Espino les primeres pinzellades de la idea que té al cap el seu nou Sabadell. Línia de 4 al darrere i no pas 3 centrals, com a mínim de sortida. En absència de Baena, Pau resta avançat com a pivot defensiu en un triangle al mig del camp o un bloc que salta a pressionar el rival ben amunt. Idees que es van quedar a la pissarra perquè el pla de partit el va haver de canviar a la mitja hora de joc, un cop superats clarament per un Rayo Majadahonda que va desdibuixar aquesta idea matriu, la idea inicial. La polivalència de Pau Resta va fer que, sense haver de canviar cap jugador, només retocant la distribució tàctica, l'equip millorés, retornant a la línia de 5 al darrere, però no amb un 5-4-1 com amb Miqui Lladó, sinó amb 5-3-2, mantenint els 3 per dins. És cert que en aquella estona l'equip va millorar, insisteixo, però també és veritat que en el còmput general de partit, i independentment de matisos tàctics, el Sabadell va naufragar a Majadahonda. Era l'estrena del tàndem Bofill-Àngel i les idees que tenen al cap les van veure, però mal traduïdes, no les van poder plasmar com volien, no va sortir el pla de partit com esperaven, i vam tornar de terres madrilenyes tots amb la sensació que, volent fer un pas endavant, vam veure fins i tot una involució, un descosit encara més gran en defensa. Insisteixo que només és el primer tastet del Sabadell de Bofill, però en definitiva va deixar molt poques coses a les quals aferrar-nos, i el calendari ara fa pujada. Els pròxims partits: Deportivo, Celta, Fortuna, Real Sociedad B, Barça Atlètic i Lugo, un autèntic turmalet al qual l'equip arriba necessitat, molt necessitat, i amb l'urgència d'haver de refer-se ràpid d'aquesta patacada al camp del Rayo per no quedar-se despenjat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un dia més, la Beatriz Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Alexia Putellas ja és la màxima golejadora històrica amb els 182 gols que ha anotat comptant el 0-1 de l'últim partit contra l'Atlético. L'exarlequinada supera així per un gol Jenny Hermoso. Espanya està ja classificada matemàticament per l'Eurocopa de Futbol Masculí d'Alemanya 2024. Ahir 0-1 a Noruega amb gol de Gavi. Avui, entre d'altres, més partits de seleccions a 8:45, el Bèlgica-Suècia, el Bòsnia-Portugal o el Grècia-Països Baixos. Més coses, per exemple, de futbol femení. Jorge Vilda ha estat presentat com a nou seleccionador del Marroc de futbol femení. Arriba a la banqueta magrebina amb l'objectiu de classificar-se pels Jocs de París. Victòria en bàsquet del Baxi Manresa d'un 92-91 al Nou Congost contra el Thunder Palencia. Era el retorn al seu club de bressol d'un ex del Sant Nicolau, entre d'altres, també ex del Barça com Pierre Oriola. I, finalment, Peko Banyaya ha recuperat la primera plaça del Mundial de MotoGP a Indonèsia després de la caiguda de Jorge Martín quan aquest anava líder. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Tindrem Gerard Bofill en el postpartit de Majadahonda del Cerro del Espino, també una de les poques bones notícies a les quals aferrar-nos, com va ser l'estrena en Lliga de Guillem Naranjo. Parlarem del Sabadell B i el seu gol in extremis per salvar un punt en un duel entre arlequinats. També tindrem futbol juvenil, ciclisme, motor o handbol.
L'actualitat de la primera ref.
Ja que parlem del Sabadell, el seu rival aquesta setmana, el Depor, arribarà a la nova Creu Alta sorprenentment dins la zona de descens, un punt només per sobre del Sabadell, després del seu empat al Toralín i la victòria ha entrat ja al temps afegit de l'Arenteiro a casa amb el gol d'un ex-deportivista, Miku Fedor. Els coruñesos mantindran en principi Manoli Diáquez després d'un partit ben estrany, el d'ahir a Ponferrada, amb un gol en clar fora de joc de la Ponferradina i, a més, jugant-lo amb 10 per l'expulsió de Pablo Martínez abans del quart d'hora de joc. Va empatar les acaballes pel Depor, Pablo Pablo Vázquez. I el Nàstic ha cedit la seva primera derrota de la temporada, 2-1, i remuntant en un vis i no vis del Fuenlabrada. Els tarragonins segueixen, això sí, líders, 17 punts, 16 precisament per la Ponferradina, 15 al Real Unión, 14 tancant el playoff, Celta Fortuna i Sanse, Real Sociedad B. Només el filial vigués va guanyar dels 5 primers classificats. Per sota, Cué al Tarazona, amb només 3 punts, 4 pel Sestao River i el Teruel, i ja, malauradament, ve el Sabadell, amb 7 en suma 8 al Depor, que és qui marca just el descens, la permanència per l'Arenteiro i la SDL amb 9.
La notícia curiosa.
El primer pavelló de Catalunya va ser derruït pel franquisme per construir-hi una autopista. La històrica pista del bàsquet coberta del Montgat hauria arribat la setmana passada als 80 anys, segons escriu l'Àlex Gonzalvo al diari Ara.
De quin partit no estarem pendents?
Una de noms curiosos. Va, a les 9, apertura de la Lliga d'Ascens de Puerto Rico, el Marineros visita el camp del Puerto Golfito.
I a les xarxes socials.
Avui serà protagonista el Tribuna Preferent, el ara segon tècnic en el seu dia excapità del Centre d'Esports Àngel Martínez, dient a X, a l'antic Twitter: gràcies, com sempre, pel vostre suport. Sabíem que era un repte difícil, per això, precisament, el vam acceptar ja dempeus, treballant i pensant en dissabte. Seguim.
Avui celebra el seu aniversari
un exfutbolista professional sabadellenc, Miguel Ángel Lozano, i també l'exjugador de futbol sala i exentrenador Óscar Fernández.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos pel millor del Sabadell dissabte al Cerro del Espino, MVP 946, i la vostra piulada amb el millor arlequinat. Encara queden 2 partits més per participar en el sorteig de la samarreta oficial del Centre d'Esports d'aquest mes.
Hotel Suís.
Som-hi, va, amb el Sergi Garcés, que ja el tenim aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Amb una nova derrota, malauradament, ratxa nefasta del Sabadell en aquest tram de competició, que l'ha condemnat a la zona baixa de la taula, anava a dir a la cua, encara hi ha de pitjors, la qual cosa no és cap consol ara mateix, perquè el Sabadell ja té un parell de punts de dèficit respecte a la permanència, i amb una derrota majadahonda que va ser realment dolorosa, especialment dolorosa, sobretot perquè els canvis a la banqueta no va donar els fruits desitjats i perquè els canvis que van introduir, la nova idea d'aquest nou Sabadell, tampoc.
Sí, esperàvem, no sé si aquell tòpic de l'entrenador nou Victòria Segura, que és evidentment doncs, més una llegenda segurament estadística que no pas una realitat en molts casos, però més enllà d'aquest aspecte, és evident que al Sabadell no li va funcionar el canvi de rumb, o com a mínim l'intent de canvi de rumb que va mirar de plantejar Gerard Bofill i Àngel Martínez amb la seva estrena al capdavant d'aquesta banqueta arlequinada, ni en quant a dibuix tàctic, ni en quant a partit previst, ni diria tampoc en algun cas molt concret, Adri, en quant a algun dels noms introduïts o alguna de les absències que vam trobar a faltar. Sempre passa també quan es perd, que trobes a faltar aquell que no hi és, però és evident que l'equip no li va funcionar. Podríem dir que, traient alguna honrosa excepció al llarg dels 90 minuts, el Sabadell va estar, ja no diré sotmès, sinó simplement en mans del que volia jugar el Rayo Majadahonda, que amb poquet, tampoc no van necessitar gaire, però en va tenir més que suficient per endur-se un partit, finalment fins i tot còmode pels madrilenys.
Sí, sí, la sensació de superioritat per moments va ser total, de veure com el Sabadell era un mar de dubtes d'on tocava saltar o no, amb les superioritats que creava el conjunt madrileny, amb el punt de desencaix a la defensa arlequinada, que com dius va provocar fins i tot que a la mitja hora del primer partit la idea matriu, la idea mare inicial, la deixéssim en un calaix apartada, i és veritat que no es va tornar a la idea tal qual de Miqui Lladó en les primeres jornades, perquè no va ser un 5-4-1, sinó que eren 3 per dins i 2 davanters, per tant, amb matisos tàctics, però sí que al darrere va haver de cosir una mica millor el tema, i segurament van ser els millors minuts quan va corregir i quan va arribar el gol també de l'empat de Manel Martínez, amb la figura de Pau Resta, que va sorprendre tothom pel fet de començar jugant, però no de central, sinó com a pivot defensiu, i després va haver de corregir. Al final van veure les primeres idees de què tenien al cap als nous membres del cos tècnic arlequinat, el que passa és que traduïdes d'una manera realment horrorosa a la pràctica.
Sí, i a més, en aquest cas, perdent de lo poquet bo que té l'equip en aquest inici de temporada, aquestes poques senyes d'identitat positives gairebé van quedar molt i molt diluïdes, i per contra, diríem que es van accentuar aquests problemes que arrossega el Sabadell ja pràcticament des de pretemporada, però si anem als partits teòricament oficials, o com a mínim els de la Lliga regular, després d'aquestes primeres 8 jornades de Lliga, no? Una derrota, insistim, que deixa l'equip molt i molt tocat, ja no només per la classificació, com dius, de nou en zona de descens, i ara ja amb aquest petit, però al cap i a la fi important marge de 2 punts de decalatge respecte al que vindria a ser la permanència, i el pitjor de tot plegat, o el més preocupant de tot plegat, aquesta manca de resposta, com apuntaves, que per moments va demostrar el Sabadell a l'hora de desajustar-se tant i de no trobar el camí de tornada, per dir-ho així, de la bona praxis. Per tant, si li sumes unes coses i unes altres, és evident que el partit, algú em preguntava aquest cap de setmana, trist per la derrota, i gairebé és allò de dir, més preocupat que no pas trist, i segurament és una preocupació compartida, si no amb la totalitat, si amb una àmplia majoria de la parròquia arlequinada ara mateix.
Tindrem temps per parlar-ne, però el calendari fa molta pujada ara. Deportivo, per molt que estigui en descens, és el Deportivo, tens Celta Fortuna, que està dalt, tens aquesta trilogia de filials amb Sanse, amb Real B i amb Barça Atlètic, i després acabes anant una altra vegada a Galícia per jugar contra el Lugo, que per molt que no estigui de sortida a dalt, sí que és la seva idea i ve del futbol professional. I és veritat que tot just és la primera vegada que veiem el Sabadell de Bofill, per tant, és un primer tastet que ens deixa un regust de preocupació, com deies tu, però se li ha de donar una mica més de marge per saber quina és la seva idea. Però en línies generals, la sensació és que ahir, volent fer un pas endavant en quant a la pressió, en quant a la pressió, en quant a la idea amb jugar menys peces per darrere la pilota potser, etc, el que es va acabar fent és una certa involució, no? O sigui, descosir-te encara més al darrere.
Sí, 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 el que dèiem, no? Perdre de lo poquet positiu que havia deixat l'equip, i en canvi, doncs, que les costures que encara no han acabat de quedar tancades queden un altre cop molt i molt obertes, no? La ferida torna a ser molt i molt, molt gran. Per Gerard Bofill, comencem a sentir algun dels moments de la roda de premsa posterior del partit del nou tècnic arlequinat, el de Sant Aniol de Finestres, parlant en aquest cas d'aquest aspecte, sí, important en quant a l'esportiu, però sobretot diu molt i molt tocats per un aspecte psicològic. Diu que l'equip se'l troba en un moment de confiança molt baixa, i això fa que qualsevol cop que puguis patir al llarg dels 90 minuts s'accentuï encara més.
La confiança dels jugadors, l'autoestima, doncs, és un dels punts més crítics, potser, i avui s'ha vist que en els moments de duels, en els moments on l'equip ha estat per sota del marcador, doncs ens ha costat el fet de tenir caràcter, de creure-hi, però bé, entenc que també són situacions del futbol. Al final no hem fet una molt bona pretemporada, no hem fet una molt bona arrencada de Lliga, sobretot a nivell de resultats, i això és una cosa que evidentment pues fa que qualsevol persona, i més els jugadors i ells que són joves, doncs es qüestionin el seu potencial i potser la capacitat d'aquest equip al ser competitiu, no?
Jo vaig viure en directe la roda de premsa, i el tarannà de Gerard Bofill és el que és, no és un entrenador, o em sorprendria molt si d'aquí a 2-3 setmanes fa un destrip total en sala de premsa, sinó que té aquest to dialogant, explicatiu, però en canvi, avui que tornava a escoltar les declaracions així una mica més en fred, no hem fet una bona pretemporada, l'autoestima és un dels punts més crítics, ens ha costat tenir caràcter i creure-hi, o sigui que al final, déu-n'hi-do les reflexions que feia.
Sí, 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 i amb aquest punt de moderació, per dir-ho així, en la posada en escena, però sense que això signifiqui ni molt menys baixar el to del que ve a ser el discurs, o com a mínim del missatge que vol fer arribar allà arreu de, no només dins, sinó també fora del vestidor. En aquest sentit, també es referia una miqueta a anar-hi tots a una, en el sentit de tenir un punt més de confiança, de creure en aquest equip. Diu que ell, evidentment, hi creu i que hi creurà fins al final, en la feina que s'està fent també. I això sí, a l'hora de buscar una possible solució o de per on pot venir aquesta possible solució, atén ara, atents tots plegats, Adri, perquè es ve a referir una miqueta a aquest gir de moneda, diu textualment, que va patir l'equip la temporada passada. És a dir, qüestió d'esperar que això de les dinàmiques, per dir-ho així, tornin al bon camí i tornin a reproduir tant de bo, de manera allò calcada, el que va ser l'arribada de Miqui Lladó la temporada passada, després de la destitució de Gabri.
Toca treballar, toca creure-hi, toca esperar que un dia aquesta moneda giri, i a la que giri doncs és igual que potser l'any passat ens va passar, de que a la que encadenes una sèrie de resultats bons, doncs evidentment la confiança dels jugadors en segons quines situacions és molt diferent, no? Hi ha hagut moltes situacions del partit que potser amb confiança s'haguessin desenvolupat d'una forma diferent, no? Hi ha hagut moments amb molts nervis, amb moltes imprecisions, i això en aquesta categoria on hi ha rivals molt bons, doncs et passa factura.
Doncs intentant capgirar aquesta tendència, el que és evident, i això sí que tornant de Madrid coincidia amb tots, és que queda molta feina per fer, Sergi.
Sí, molta. Ja la tenia Miqui Lladó al capdavant i tots n'érem conscients. Ara amb el canvi a la banqueta això no varia. És a dir, digue-li Miqui, digue-li Gerard o digue-li qui vulguis, al final és evident que aquest equip té una sèrie de mancances, primer qualitatives, però també en el mètode de construcció. I és evident que aquesta construcció, allò famós dels 40% i 30% i 50%, no m'atreviria a dir en quin tant percent estem, però jo diria que si...
Ho havia oblidat, eh? No sabia de què m'estaves parlant. Clar, ara. El famós 40% d'inici de temporada de Miqui Lladó.
D'acord. Jo m'atreviria a dir, a risc de ser molt, molt dur, que potser hem baixat del 40, eh? Igual l'equip, com deies abans, ha fet passos enrere i ara mateix no estem ni en aquest 40% al qual apuntava el ja exentrenador del Sabadell, Miqui Lladó, ara fa moltes setmanes, gairebé diria després de la derrota a Irún, que és quan vam començar a parlar de en quin punt arribava l'equip o en quin punt es trobava el seu Sabadell. Però bé,
de fet deia que havia hagut partit entre setmana a Lleida, que no s'havia pogut millorar contra el Promeses aquest tant percent perquè no l'havia pogut treballar entre setmana, i fèiem la broma després d'empatar precisament el Toralín, que dèiem, home, ara l'equip haurà crescut una mica en aquest percentatge. Doncs ha recuperat aquí una de les perles d'inici de temporada.
Jo diria que estem per aquí, per aquí. En tot cas, element aquest de la qüestió de dinàmiques, de moments, de ratxes, digue-li com vulguis, que per cert també és compartit dins del vestidor. Anem a sentir un dels que va ser pocs noms positius, no tant pel partit en si, perquè la veritat ni per bé ni per mal no va poder destacar en excés, però sí pel fet de que va poder jugar els seus primers minuts ja amb la samarreta del Sabadell de manera oficial, i m'estic referint evidentment a Guillem Naranjo. Va debutar dissabte al Cerro del Espino, recordeu, aquella lesió a l'espatlla que es va produir en plena pretemporada i que l'ha mantingut de baixa pràcticament en aquest inici de campionat, insisteixo, fins a debutar dissabte a terres madrilenyes. Doncs bé, vam parlar amb ella al final del partit. Diu que ara que tot està sortint malament, que els rivals amb molt poca feina, amb molt poca cosa, et fan molt i molt mal, però sobretot que és una dinàmica, insisteix en aquest argument també Guillem Naranjo, que l'equip ha de saber canviar i que estan, diu, en disposició de fer-ho des de ja.
En aquests últims partits els rivals sembla que ens fan gol molt més fàcil que nosaltres el fem. No crec que sigui per res en especial, sinó perquè sí que és veritat que a vegades es fan coses malament, però no crec que sigui un... No crec que sigui tema d'això, sinó de... Ja saps, com les dinàmiques que es porten als equips, i bueno, sí que és veritat que quan les coses no van bé, doncs tot es mira d'una altra manera, es mira amb lupa tot.
I per cert, que el davanter del Prat, evidentment satisfet per la seva estrena, a títol molt, molt personal, anem a dir-ho així, satisfet per aquest estrena, per aquest debut, poc més d'un quart d'hora va tenir, i com dic, amb poca o gairebé cap influència directa amb el que va succeir o amb el que estava passant al terreny de joc, i diu sobretot que decebuts amb el resultat de dissabte davant un rival directe que ho era, que ho continua sent en aquesta zona mitja-baixa en el cas del Rayo Majadahonda de la classificació, però sobretot perquè assegura que arribaven carregats d'il·lusió de capgirar aquesta dinàmica, que no només no va ser possible, sinó que a més, veient el resultat i com va sortir el partit, és evident que aquesta passa enrere a la qual ens estàvem referint també la veuen dins del vestidor.
Marxem decebuts perquè veníem amb molta il·lusió, bueno, de fer un bon treball, de canviar la dinàmica, de treballar per portar els punts que crec que hauríem de portar, però bueno, al final no queda un altre que seguir treballant, que intentar donar una passada més tots, tant els que juguen d'inici com els que sortim després, doncs intentar ajudar i fer el màxim possible per canviar la dinàmica i començar a guanyar partits, que al final és pel que ens han fitxat.
Doncs com deia el Sergi, una de les poques, molt poques minces notícies positives que va deixar el partit al Cerro del Espino a Majadahonda, aquesta estrena en partit de Lliga de Guillem Naranjo, no tant pel que fes en quant a joc, sinó sobretot pel simbolisme de deixar enrere ja la seva lesió. De fet, et diria, Sergi, segurament que per mi, i no vull influir tampoc en la votació de l'MVP ara que queda en res, 35 minuts mal comptats, però Manel Martínez per allò de l'encert, i poca cosa més.
Molt poquet, molt poquet. Al final l'equip, en línies generals, torno a dir, va donar poca sensació d'estar-hi i traient el que dèiem abans, traient alguna fase molt concreta de l'enfrontament que segurament la concentraríem tots plegats en el tram final de la primera meitat. Més enllà d'això, aigües al darrere, poca eficàcia al davant, tot i que va haver-hi alguna que altra arribada i alguna que altra presència, i sobretot m'atreviria a dir que nul·litat en el mig del camp. O sigui, l'equip estava tan trencat que els jugadors del mig del camp o van passar molt desapercebuts, en el millor dels casos, o se'ls van
retratar,
que anava a dir, o van sortir molt, molt, molt a la fotografia d'aquest desgavell que va generar el Sabadell en línies generals.
Et diria un altre nom perquè a la redacció ho celebri Pau Vituri. Malgrat la falta, Marc Domènech, que va ser l'únic des de la banqueta que li va portar una marxeta de més. Tampoc res de l'altre món, però vaja.
Per aclarir-ho, la falta és un llançament de falta que no li surt bé, dir, perquè algú pensarà si és que va fer alguna falta
No.
Sí, sí. Malgrat que el xut de la falta no li va sortir bé, com a mínim, en quant a ganes no se li podia negar que va entrar amb aquest punt de més, amb aquesta marxa de més que requeria el partit. Després l'encert col·lectiu va ser el que va ser, i el seu en particular, doncs, gairebé en una línia de la mateixa irregularitat, però sí, sí.
De seguida parlem del Deportivo. Abans, tu avui no vens, no, al Tribunal Preferent?
No, avui no.
Perfecte, doncs aprofito per anar obrint, com que el Pau Vituri ja el mateix dissabte va dir que seria algun dels temes de debat, et llenço un parell de qüestions sobre el plantejament i l'alineació, la tria de jugadors de Bofill en aquest seu primer partit com a primer entrenador. El primer, dos noms propis que ja havien estat motiu de debat amb Miqui Lladó i que no surten d'inici. Ni David Estals ni Juanmi Carrión juguen d'inici en el cas del Xino. A més, entra amb el partit ja començat i acaba apareixent en la imatge del tercer gol perquè té una pèrdua quan era l'home de tancament que provoca la contra del tercer. En el cas de Carri, ni tan sols juga. No sé si a tu et va sorprendre això o no.
Em continua sorprenent el tema Estals. No tant perquè no em sorprengui el de Carrión, insisteixo, amb Carrión al final estem parlant d'un jugador que va ser pràcticament intocable per necessitat en molts casos, però pràcticament intocable al llarg de la pretemporada, que va començar jugant però que ara s'ha convertit, doncs, això, en un suplent de luxe, per dir-ho d'alguna manera, i que amb la línia de 4 que va plantejar d'inici Gerard Bofill encara podríem dir que se li complicarà més la presència, com a mínim de moment, però més que res amb això em volia centrar més en el tema de David Estals, perquè ha passat de ser aquest jugador pel propi Miqui Lladó, de dir gairebé Estals i 10 més, perquè David Estals amb el seu futbol està preparat per actuar del que sigui, que el que calgui, perquè la seva polivalència el fa pràcticament imprescindible, a que ja en el tram final de Miqui Lladó va haver-hi un avís per navegants deixant-lo a la banqueta l'últim partit aquí a casa, i perquè, com dius, amb l'estrena de Gerard Bofill, de moment tampoc no ha canviat aquest rol. És cert que si no li has de trobar cap posició en concret, bé, aquest cap de setmana se li aclareix una mica el tema amb la sanció de Monroy, però també podria ser una bona oportunitat per recuperar-lo en el que és una de les seves posicions més naturals, que és aquella posició de carril interior, digue-li com vulguis, però de posició molt més ofensiva. Ja veurem, ara s'està apostant per aquest trident Baselga, Herrera, Manel. Ni Baselga està en un bon moment, o com a mínim no s'hi acaba de trobar, i el tema Cristian Herrera, avui repassava xifres, al final em sembla que són 4 partits els que ha estat substituït abans de l'hora de partit, abans del minut 60. Per tant, és que alguna cosa tampoc no acaba d'agradar del que està fent el de Santa Coloma de Farners, tot i que està sent intocable en quant a la titularitat.
I l'altre debat, que és el que el Vituri va dir que avui llançaria també, feia la reflexió jo, abans de començar el partit, sense saber com aniria el tema, sobre el tema del tribot al mig del camp pel qual van optar Gerard Bofill i Àngel Martínez, i sobretot en concret per un nom propi que també queda, jo crec que bastant assenyalat de cara al cap de setmana que entra ara, perquè amb la baixa de Melívia, després en parlem, segurament hagi directament d'endarrerir la seva posició i veurem si amb dos, amb tres centrals, quina idea té al cap al cos tècnic. Però parlo de Pau Resta. Pau Resta, és veritat que l'Albacete, com ell mateix, com el propi entrenador va explicar, havia jugat de pivot defensiu, però és evident també que la seva posició natural és com a central. Tens una baixa aquí important, com és la de Raúl Baena, que no ha pogut tenir gens de protagonisme per culpa de les lesions en aquest tram inicial. Però clar, tu a la banqueta, sortint amb tres al mig del camp, deixes a Beitia, a Callejón, a Marc Domènech, o sigui, jugadors específicament migcampistes, i en canvi apostes per un central, per molt que hagi jugat aquí, però per un central en la figura del pivot, que és Pau Resta. Per tant, una de dos o les dues. O és que no confies molt en els migcampistes que tens d'inici, després això pot canviar mil i, evidentment, d'aquí a dues setmanes potser els que eren titularíssims en aquest primer partit no ho són i a la inversa. Però o bé de sortida no hi creies massa o bé trobes que et falta aquí aquesta figura d'un stopper, o les dues coses.
És que jo m'agafaria més aquesta segona, sense tenir més informació i molta opinió, per dir-ho així. Jo m'agafaria que l'equip, si alguna cosa s'ha demostrat en aquestes 8 jornades que portem de Lliga, és que anava coix amb la posició de l'stopper, del mig centre més de tall defensiu, i que, evidentment, això, sumat a la lesió de Raúl Baena, o a la doble lesió, perquè recordem que va caure lesionat i va recaure quan ja gairebé intuïem el final del túnel, això t'ho complica encara més, però que sí que posa de manifest que, evidentment, el teu recanvi natural, ara com ara és Beitia, va jugar l'altre dia de titular en l'últim partit de Lledó i, en canvi, va tornar a ser suplent en aquest primer partit de Bofill, com dius, en detriment o en benefici, millor dit, de Pau Resta, no deixa de ser sorprenent. Que la plantilla va coixa en aquesta posició és evident. Que l'arribada de Moyano no ha solucionat aquest dèficit també és molt evident, perquè no és la seva posició. Per tant, al final, per una cosa o per una altra, perquè no hi creus, o perquè deixes de creure, o perquè hi creus més en uns que en uns altres, al final la demostració és que mentre Raúl Baena estigui de baixa, crec que tindrem aquí moltes apostes cada setmana de saber per on pot sortir la idea de cada partit.
Ho dic perquè amb Miqui Lladó es va apostar per David Estals per suplir-ho amb Cames, amb un jugador que et donés molt recorregut, i ara ha estat en Pau Resta amb la figura d'un defensa avançat precisament per fer aquesta tasca. Va, que són dos quarts de dues, anem a parlar del Deportivo també. Dos mesos de Lliga, Sergi, ens diuen el dia 1 a Irún que vindrà el Deport i serà un duel directe a la zona de descens i no ens ho creiem. Per part dels uns no ho sé, per part dels altres segur que no ens ho creiem.
Home, no, per part del Sabadell jo tampoc m'hagués esperat, sincerament, però sí, estic d'acord que, evidentment, si haguéssim hagut de... Si ens haguessin dit que un dels dos estaria tocat, pràcticament tots haguéssim apostat a que era el Sabadell el que hagués tingut problemes com els que està tenint. El Depor no entrava en aquesta equació, però han passat 8 jornades i aquí el tens, encara sense guanyar Riazor. I no sé si la pitjor de les notícies és que no juguem a Riazor ara mateix, perquè potser ja aniríem una mica més convençuts o no, vés a saber.
Has vist el meme o no, per això que corre a Twitter?
Hi ha molts, no sé de quin.
Un que fa referència al Sabadell i al Depor. Em fa, és un aficionat, diria que de l'Sporting de Gijón, que diu, i és evidentment mofança del Depor, diu, em fa molta pena que un històric tan gran del nostre futbol es trobi en aquesta situació, i posa la captura de pantalla dels 5 que estem en descens. Molts ànims a tots els aficionats del Sabadell, sortireu d'aquesta. O sigui, com donant per fet que és més gran el Sabadell que el Depor. Vaja, no deixa de ser una conya a través de X, de Twitter, però m'ha fet gràcia. Centrats aquesta setmana en el Deportiu de la Corunya, i en intentar furgar una mica més en la ferida d'un Depor que no ha destituït encara Idiáquez. El partit, com dèiem, en començar ha estat molt estrany, el d'aquesta setmana, amb 10 de sortida, al camp de la Ponferradina, empatant a última hora, amb polèmica arbitral perquè el gol de Brais Abelenda era en fora de joc clar. Davant d'ahir en Macai, per cert, d'Àlex Arlequinat, que tornarà a la nova Creu Alta. Tenim molts temes als quals agafar-nos aquesta setmana, la prèvia d'aquest Sabadell-Depor, però el que està clar és que, independentment de romanticismes, de duel històric, de gent que torna, d'afició corunyesa que vindrà, etc., les urgències apreten.
Sí, i perquè ara mateix el Deportivo, com dius, amb molts dubtes al davant, sobretot perquè han caigut en descens, van caure a última hora, fruit d'aquest empat que comentes al Toralín, i fruit també, per què no dir-ho, de la victòria in extremis d'un altre conjunt gallec, a més amb un exdeportivista com Miku sent l'autor del gol, va guanyar l'Arenteiro en el temps d'afegit, insisteixo, al Sestao, i això ha provocat que el Depor ara sigui el primer equip que perd la categoria. Suma un punt més que el Centre d'Esport Sabadell, i tot això sense oblidar que, malgrat la classificació, és evident que els gallecs, deixem que ho digui així, continuen sent un dels aspirants a lluitar, com a mínim, al playoff. Jo el descens directe tampoc no el descartaria. Queda molta lliga i coses pitjors s'han vist. I si no, ja m'ho diria la Morivieta la temporada passada. Per tant,
i amb els calés que tenen per allà, més encara.
Aquí queda la història. De moment, com diem, ara mateix sumen un punt més que el Centre d'Esport Sabadell. Tot això enmig d'un partit complicat, que ho serà, en un partit de necessitats i urgències a totes dues bandes. I en el cas del Centre d'Esport Sabadell, tornem-se a sentir ara Gerard Bofill. Escoltem el tècnic Arlequinan parlar una vegada més d'aquest canvi de dinàmica i d'aquest canvi de sensació per part de tots, una sensació generalitzada, diu.
Són situacions i moments de la temporada que no són fàcils, que jo entenc que tothom pugui tenir dubtes, que els jugadors també els tenen, que hi ha nervis i això, doncs, molts cops acaba desenvolupant amb imprecisions, que, com et dic, aquesta categoria és una categoria molt competitiva i passa factura, no? Estic segur que algun dia això ha de canviar, esperem que sigui la setmana que ve amb el Deportivo, i ho hem viscut la temporada passada. Sabem que això, un cop canvia i et toca cara, evidentment, doncs comences a agafar confiança a poc i aconsegueixes que totes aquestes petites imprecisions que potser estem tenint ara pel moment difícil que estem passant, doncs acabin sent al revés.
I una més de Gerard Bofill, perquè és evident que el debut no ha estat el desitjat d'aquest tàndem Bofill-Àngel Martínez, que s'estrenava al Cerro de l'Espino, una derrota, com estem ja insistint, molt dolorosa per les maneres, per les sensacions que ha deixat l'equip, i esperant aquest canvi que estem comentant, el míster continua apostant en aquest sentit també per parlar bé de la plantilla, parlar d'aquesta plantilla, diu, un grup unit, sensacions que s'han recuperat, assegura, al llarg d'aquest cap de setmana, també en quant al nivell competitiu dels jugadors, i sobretot creient en aquest bon grup a l'hora de jugar-se tot el tot a que aquest equip serà capaç de revertir la situació actual.
Veig la plantilla molt unida, veig la plantilla amb ganes. Durant el cap de setmana hem tornat a respirar un ambient exigent, un ambient competitiu, un ambient amb ambició. És veritat que avui doncs el resultat no acompanya i ens hem d'aixecar, no és fàcil, però he de dir que és un grup molt humà, un grup molt treballador, un grup que està unit de veritat, i un grup que és exigent i creu. Aleshores, bé, toca treballar, toca continuar, toca creure que la setmana que ve a casa farem un bon partit i ens emportarem els 3 punts, i aquest és el camí, seguir.
El que deia abans del to i de les paraules, eh? Si tu això, en comptes de ser ràdio, és premsa i llegeixes Gerard Bofill, 2 punts, hem tornat a recuperar aquest ambient competitiu. Estàs dient que abans no hi era. Interpreto.
Interpretes. No hi ha, jo crec que no queda una altra interpretació, tampoc. O sigui, que no hi ha molta discussió al voltant del que està volent dir o assegurant l'ara tècnic del Centre d'Esport Sabadell. L'ara primer entrenador, millor que tècnic del Centre d'Esport Sabadell.
Avui a tot això, dia de descans. Això estava ja previst.
Sí, la jornada avui de descans. Ahir l'equip va entrenar-se per fer aquest típic entrenament de recuperació, sobretot pels jugadors que més minuts van tenir al cap de setmana, i pensant ja que demà tornen a la feina. Sessió, en aquest cas, preparatòria a l'Olímpia, pensant ja en aquesta jornada, la novena ja del campionat, complirem el primer quart aproximadament de temporada, rebent el Depor, recordeu, dissabte a les 7 de la tarda, amb un partit, en aquest cas, que començarà el Sabadell en joc des de mitja horeta abans, com és habitual, i un partit, Adri, per posar una miqueta en situació, on el Sabadell, a més de tot això, ho deies abans,
peatges,
té la baixa de Milívia segura per lesió, s'uneix a la ja asseguda també de Baena, veurem per quan té el central basc després d'aquestes molèsties i encara a l'espera dels resultats de les proves físiques, o proves mèdiques, millor dit, a l'abast d'aquesta lesió a l'isquio. Baixa també segura, aquesta sí que segura, per sanció de Pablo Monroy. Va ser expulsat en el tram final del partit per doble targeta groga. És la segona targeta vermella que veu el propi Pablo Monroy. La primera va ser també en el temps d'afegit, sí, en el partit davant el Nàstic de Tarragona.
Molt similars les accions, i fins i tot en aquest cas, la de Majadahonda, més evitable que no pas la de Tarragona, que va ser una mica més fortuïta.
Sí, i com diem, s'uneix aquesta baixa a que l'equip queda realment coix en defensa. Veurem com reconstrueix, en aquest cas, Gerard Bofill aquesta circumstància.
I el pitjor de tot és que Monroy no era ni conscient que tenia una groga, no, veient la seva reacció.
Sí, i que es queda amb les tres grogues que ja tenia, eh? O sigui, venia a partir de 3, la primera targeta groga el deixava percebut, malauradament la segona targeta li suposa l'expulsió, el partit de sanció, i a sobre tornar al comptador de 3, que és el que tenia anteriorment. I tot plegat, no sé si ara mateix tothom vol això o, mira, ho pairem i ja està, aquest cap de setmana hi ha una festa. Hi ha una festa, s'ha de tenir en compte que més enllà del moment que viu l'equip, és un bon gest el que ha tingut en aquest cas un bons amics de la casa, com és Valero Fort Tradicional, que per aquells que són fidels a Ràdio Sabadell ja ho sabran, són el patrocinador oficial dels equips femenins del Sabadell. Doncs apunta't a aquest Adri, la gent de Valero ha pagat la, anem a dir-ho així, la rèplica, una reproducció de la Copa de la Reina que el Sabadell va guanyar en el 2003 a l'estadi de la Nova Creu Alta, i que, com s'ha dit en més d'una ocasió, va desaparèixer. Ningú sap realment on està aquesta copa. S'havia parlat que se l'havia quedat la presidenta llavors de l'equip femení, la senyora Merche Romero. Bé, en tot cas, aquella copa mai no ha tornat a aparèixer. De fet, en els actes del 120è aniversari no es va poder lluir, ni el club la pot lluir perquè no existeix. Doncs bé, Valero ha pagat la reproducció d'aquesta copa. Dissabte s'entregarà, es lliurarà per part de la gent de Valero al Centre d'Esport Sabadell, i això s'aprofitarà per fer un petit homenatge a aquell equip, a aquella plantilla del futbol femení del Sabadell, amb el Santi Fernández, amb l'Antonio Corzo al capdavant, i una representació petita, moltes jugadores són de Madrid, de Canàries, de Navarra, etc, una petita representació de la que va ser aquella plantilla del Centre d'Esport Sabadell.
Doncs em sembla un gest espectacular, o sigui, és una reparació històrica d'un greuge que ha tingut el Sabadell, hem hagut d'esperar 2 dècades, però com a mínim que pugui lluir la rèplica d'aquella copa guanyada, anava a dir les seves vitrines, home, el museu, ja un altre dia en parlarem, però vaja.
Ni vitrines ni museu per ara, però algun dia, algun dia.
Però la sala VIP quedarà de nassos, aquesta copa que tant va costar d'aconseguir i que tant de valor se li està donant ara en el present al futbol femení. Fa 2 dècades el Centre d'Esports lluitava per lligues i guanyava una copa en concret, va perdre'n una altra en una final. Crec que no en deixo res. Bé, el ritme d'entrades al Deportivo, m'imagino que al seu ritme, valgui
sí,
la redundància.
Sí, ja s'estava fregant les 300 entrades venudes a través del portal web del Centre d'Esports Sabadell. Jo crec que la cosa anirà a molt més, tot i que l'equip gallec que està en la situació que està, però és que aquests no fallen mai, i de veritat, eh?
Doncs haurem de compensar, segurament, perquè si no hi haurà festa deportivista, tant de bo que sigui al final amb el Sabadell posant el dit a la nafra de l'equip coruñés, perquè déu-n'hi-do també com corren les aigües per allà. Sergi Garcés, una abraçada, va, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell. Don't forget my love.
Vinga, va, més Sabadell, en aquest cas del seu filial, que s'ha situat en zona d'ascens directe a Tercera Federació. Gràcies a un gol de Miquel Ostrell a les acaballes, el segon equip arlequinat va salvar un punt en la seva visita al Molí del Camp Vidalet. Els espluguins, invictes després de 5 jornades, s'havien avançat a l'inici de la segona meitat, però Ostrell, entrant des de la banqueta, va signar l'1-1 a la sortida d'un córner.
El Camp Vidalet és un molt bon equip i el camp del Camp Vidalet és un dels camps més difícils en els que treure punts, i pues, sort que en un córner el Busta me la posa perfecta i jo aconsegueixo rematar i entra gol, però sí, sí, in extremis, in extremis.
Paraules d'un Ostrell que estrenava així el seu particular compte golejador. Com dèiem, ho va fer entrant des de la banqueta en el tram final de partit, i l'atacant espera que amb actuacions com aquesta el tècnic Conrad García el tingui present per ser titular també.
Aquesta és la meva feina, posar-li el més difícil perquè m'aconsegueixi entrar a l'11 inicial. Aquí tots tenim molta qualitat i si un no està al 100% l'altre ho fa millor, i hi ha molta qualitat, però sí, sí, la meva feina individual és ficar-li les coses difícils a Conrad García.
Amb 10 punts sumats dels últims 12, els de Conrad García s'han enfilat al segon lloc de la Lliga Elite, només per darrere del líder d'un altre filial, el de l'Europa.
Està dalt a la classificació, a part de que sempre és bonic de veure, per tu mateix, quan vas a jugar a camp contrari, els altres, bueno, no et diria que un cert respecte, però tenen en ment que, hòstia, el Sabadell està a dalt i està apretant i veu que no anem en broma. I, bueno, en aquesta lliga jo crec que, veient la plantilla, l'staff i tot, jo crec que podem emportar-nos la lliga.
El pròxim compromís del Sabadell B serà Olímpia aquest dissabte rebent l'Atlètic Lleida, ara que deia Ostrell, això d'endur-nos la lliga amb una oportunitat d'enfilar-se ja, per què no, al lideratge. I el Mercantil, a tot això, en futbol formatiu, segueix amb el seu pletòric inici de lliga i té el segon classificat de la divisió d'honor juvenil a només 3 puntets. L'equip de Carlos López és setè ara mateix, empatat a punts, per fer-nos la idea, amb el Badalona i amb tot un Espanyol, els dos equips que tenen just per sobre els mercantilistes. Davant d'un dels millors atacs de la lliga, el San Francisco mallorquí, els graciencs van deixar la porteria a 0 i van acabar guanyant 2-0. Els blaugranes han guanyat 3 dels últims 4 duels jugats, però, curiosament, la d'ahir va ser la primera victòria de tot el curs al Joan Murtró, a Raona Marinals. Aniol Casellas, l'autor del primer gol mercantilista, és conscient de la importància de sumar aquests 3 punts a casa.
Els equips que ens han vingut a casa, doncs, si no els més difícils, doncs, bueno, sí, els més difícils de la categoria. Llavors era un partit que era molt difícil també, però bueno, ha sigut molt important començar a sumar a casa, que és un lloc on ens hem de fer forts i és on hem de treure molts de punts.
Casellas també ha parlat de la situació còmoda que viuen a la taula, a 5 del líder Barça i 7è classificat. El defensa és conscient de la importància de fer un bon coixí de punts respecte a la part baixa per no patir.
Al final el que hem de fer és seguir treballant, seguir millorant i tot el que puguem anar sumant i tot el que puguem retallar sobre el descens, doncs millor que millor, i tot l'avantatge que podem anar traient els rivals de baix, doncs això que ens emportem.
A la mateixa divisió d'honor juvenil, el Sabadell no va passar de l'empat a 0 a Mallorca, al camp del Cué, al Platges de Calvià, que només havia tret un punt, i és 12è ara mateix el conjunt arlequinat, amb 5 punts, 8 menys ja que el Mercantil. Cap dels dos havia deixat la porteria imbatuda fins ara, per això Biel Escribano, el porter del Sabadell, arriba amb confiança després d'haver baixat la persiana a la seva porteria per primera vegada.
Dona més confiança de cara a pensar més de... perquè portàvem setmanes ja encaixant un gol, dos o fins i tot 3 gols, i això ja dona més confiança per començar millor.
Tot i això, com dèiem, al camp d'un fanalet vermell que només havia sumat un punt, els d'Albert Milà només van poder treure un empat. Escribano creu que podien haver marcat perfectament a la primera part abans que s'equilibrés més el partit.
Vam tindre nosaltres la primera part moltes ocasions, per tal de fer el 0-1, el 0-2, però per llàstima no va entrar el gol, i a la segona part, doncs, el partit es va igualar més.
L'equip arlequinat és 12è ara mateix, amb només 5 punts, a 8 de l'altre equip de la ciutat, com dèiem, el Mercantil, i un graó per sota. A la Lliga Nacional Juvenil, el juvenil B del Sabadell va caure de forma contundent a la ciutat esportiva Joan Gamper per 3-0 contra el Barça B, i ara mateix és el 12è amb 4 punts.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Minut i mig per sobre de 2:45, l'hora que vulgueu si ens escolteu a través del podcast. Recordeu, radiosabadell.fm, i allà teniu totes les edicions del programa Hotel Suís. Anem amb el bloc poliesportiu. En handbol, l'Oar Gràcia s'ha situat segon classificat a la primera nacional masculina i a només un punt del líder de la Roca. Els verdiblancs es van imposar amb solvència a la pista del Sant Esteve Sarrovires per 7 gols de diferència, 30-37, amb una nova exhibició ofensiva liderada en aquest cas per Dani Peiró, amb 10 gols, i per Bernat Correro amb 9. Aquest últim, el capità de l'equip, es mostra satisfet per sumar punts també lluny del carrer Boccaccio.
Contents, la veritat, perquè veníem avisats també la setmana passada que havíem puntuat contra el Sant Cugat, i ja sabíem, l'any passat també ens vam deixar 2 punts molt importants i sabíem que era una pista difícil, i jo crec que vam solventar el partit molt bé, el vam controlar de principi a fi, i al final, bueno, aquests són els punts que et fan estar dalt, la veritat.
Molt encert en atac del Gràcia, però per Correro una altra de les claus és la bona defensa que està desplegant l'equip, i és que, tot i encaixar 30 gols en aquest últim compromís, el central hi troba una bona explicació pel que pot semblar una contradicció.
Estem tenint molta eficiència en atac, però també jo crec que cal destacar que en defensa, encara que potser ens van fer 30 gols, però jugar al ritme tan elevat és normal que ens facin aquests gols, però estem defensant molt bé, ben ajudats al darrere, i això és el que també ens permet poder córrer i tenir transicions més ràpides. Però sí, sí que és veritat que ens sentim còmodes amb aquests tantejos.
Aquesta cinquena jornada de la Primera Nacional ha deixat les primeres punxades dels dos equips que fins ara havien fet la plena de victòries, amb la derrota del Sarrià i l'empat de la Roca, uns resultats que deixen els graciencs segons a la taula amb 8 punts abans de rebre dissabte el Banyoles. Per Correro, la lluita per la zona alta estarà més oberta que mai aquest any.
Té pinta que els equips de dalt ens deixarem punts a tot arreu, o que se'n deixaran més que altres anys, llavors pot estar més obert. Sí que és veritat que sempre algú, per algun motiu o altre, potser s'acaba destacant una miqueta i obre una petita escletxa, però no serà el del Granollers, segur. Però bueno, de moment estem tots allà ficats i anirem veient com va.
Doncs bona senyal, bon inici de temporada a la Primera Nacional. Recordem que el femení de l'Oar no va jugar, ja que la divisió d'honor plata femenina s'aturava aquest cap de setmana.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Deu i les dues, una mica de motor també, una mica de benzina aquí a l'Hotel Suís. El Motor Club Sabadell obre avui a les 8 del vespre les inscripcions per la 6a edició de la ronda, la primera ronda La Llana, que es farà aquí a Sabadell. De moment, en qüestió de dues setmanes mal comptades, l'entitat sabadellenca ja havia rebut la preinscripció de més de 500 motos. I llegeixo ara: no és una competició, sinó una sortida turística pel descobriment de les carreteres i paisatges de la comarca. Això és el que diu el web del Motor Club Sabadell sobre aquesta ronda La Llana, que es farà el dissabte, dia 11 de novembre, l'11 de l'11. Anem a ampliar aquesta informació amb el president del club organitzador, amb l'Edu Forés. Oh, Edu, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Com ha anat això de portar la ronda aquí a Sabadell?
Bueno, és una iniciativa que ens vam plantejar fa apenas 3 o 4 mesos. Vam estar parlant amb els organitzadors que fan la Rider 1000, que és la Rider més important de tot Europa en concentració de motos, i en col·laboració amb ells, doncs, bueno, hem portat la ronda cap a Sabadell, i el dia 11 doncs, podrem gaudir d'un event motard 100%.
S'obren les inscripcions aquest vespre, veient les preinscripcions i que les inscripcions finals són limitades, s'espera llau o no avui?
S'espera llau, però no hi haurà cabuda per molts, la veritat, perquè comptant 500 motos ja sobrepassa bastant el que nosaltres estàvem esperant, no? Era una mica sorpresa, no?, que ens trobaríem. I la veritat que ha sigut molt satisfactori, no? Perquè, com deies, la prescripció ja ha sobrepassat les 500 motos, no? Llavors, doncs, bueno, la inscripció dels preinscrits encara no arriba a les 500, durant aquests dies sobrepassaran les 500, més les inscripcions que s'inicien avui, o sigui, no tindrem lloc per gaire més gent. Llavors, ja, a veure què passa.
La sortida i l'arribada seran aquí a Sabadell, amb l'aparcament del carrer Prat de la Riba com a punt d'inici, i al final a l'Eix Macià. Per tant, farà molta patxoca aquesta sortida amb tots els vehicles que comentaves ara, i en certa manera, emulant els mítics Rally de la Llana, no?
Sí, la veritat que sí. En aquest cas, farem servir el que és el pàrquing de l'Avinguda Prat de la Riba, però el parc està tocant cap a l'observatori, cap a la part de darrere. Allà hi haurà concentració de motos a partir de les 7 del matí, començaran a arribar les primeres que tenen que sortir a les 8. Llavors, a partir de les 8 ja engegarem la ronda. Cada minut sortiran en grups de 8, de 8 en 8, i iniciarà cadascú el seu recorregut, perquè tenim tres recorreguts diferents. Tenim un recorregut que és el més llarg, que és aproximadament 350 quilòmetres, el segon, que és de 250, i un altre recorregut més curtet, que és més per motos clàssiques, que no poden fer tants quilòmetres, que estava al voltant de 5 quilòmetres. I llavors anien sortint primer la llarga, després la mitja i després la curta, i l'arribada dels primers, calculem que cap a la 1:15 ja els tindrem a Nadis Macià, just davant del pont, allà farem l'arribada de participant a participant, de tal com vagin arribant de completar el recorregut.
Entenc que els tres itineraris depèn de la cilindrada de cada moto, o...?
No, la cilindrada és lluvia. Tenim fins i tot vespes, 75 primaveres d'aquestes típiques que tots hem portat, que han demanat fer el llarg. Llavors, això és lliure. La cilindrada és lliure i el recorregut que vulguin fer és lliure, també. L'únic que sí, les clàssiques les deixem al recorregut curt per tema de quilometratge.
I m'ha sorprès especialment, llegint sobre aquesta ronda, que la idea és mantenir en secret la totalitat de l'itinerari i, per tant, que els participants se'l trobin el dia que arribin a l'esdeveniment. Ara ho deies, no? Des de les 7 del matí, 7:15, que arribaran els primers, allà coneixeran tot el recorregut. L'única pista és el quilometratge i la sortida i l'arribada. No es pot dir res més, o sí?
No es pot dir res més. L'únic que puc comentar que ni a la sortida sabran tot l'itinerari sencer. Sabran una part del recorregut. I llavors, quan arribin al punt que nosaltres els hi marquem del recorregut, els informem del següent sector que tenen que fer. Així és fins al més llarg, que seran 5 sectors diferents.
O sigui, que a mesura que vas avançant fins aquí, fins allà, i saps la distància final, però vas trobant-te sobre la marxa. És curiós, això. No sé si és gaire habitual o no, des del desconeixement absolut d'aquest tipus d'esdeveniments.
No, normalment donen un recorregut a fer i ja pues, te'l pots plantejar, te'l pots ja pues, triar una mica per, bueno, el que faràs. No, aquí és totalment sorpresa. Cregut convenient, bueno, no sé, una mica més per anar a l'aventura, no? O sigui, hi ha els motors que normalment surten dissabte, surten diumenge, però bueno, els donem un al·licient que no saben on aniran. L'únic que sí, que sortiran i arribaran a Sabadell i com a màxim faran 350 quilòmetres al recorregut llarg. Però serà totalment sorpresa per tots.
L'última, Edu, en certa manera, és una bona forma de descobrir una miqueta les nostres contrades, no? Al final, tot això té sortida i arribada des de Sabadell, però tots els paisatges de la comarca del Vallès, etc., és una bona manera de descobrir-ho, no? Potser els que són molt de per aquí ja coneixen bastantes carreteres, paisatges, etc., però és una manera una mica diferent, no?, de fer també turisme.
Sí, la veritat que sí. A veure, fent 350 quilòmetres, evidentment, ens hem d'allunyar una mica, no?, per fer tot el recorregut, però penso que hem triat un molt bon recorregut. Uns paisatges preciosos, espero que per molts, inclús desconeguts, i que anant amb moto disfrutaran moltíssim.
Doncs el dia 11 de l'11, l'11 de novembre, aquesta primera edició aquí a Sabadell, la sisena en el global de la Ronda La Llana, amb sortida des del carrer Prat de la Riba, arribada a l'Eix Macià. Edu Forés, president del Motor Club Sabadell, molta sort i ànims aquest vespre amb l'allau d'inscripcions. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Acabem sobre dues rodes, però en aquest cas amb pedals, eh? No amb motos, sinó amb ciclisme. David Domínguez ha estrenat la temporada de ciclocross com va acabar l'anterior, és a dir, guanyant. El ciclista de Castellarnau és el primer líder de la Copa Catalana d'aquesta disciplina després d'imposar-se amb autoritat a la prova inaugural celebrada a Masquefa. Domínguez va atacar en una pujada a la quarta volta a l'equador de la cursa i va entrar a la línia d'arribada amb més de mig minut d'avantatge respecte al segon classificat, Gerard Moya. El ciclista del Zamora Enamora admet que era un circuit molt propici per obrir forat.
Valoro molt positivament aquesta primera cursa de ciclocross de la temporada. Veníem d'unes setmanes ja entrenant una mica menys d'haver acabat la temporada carretera i bueno, sempre ens agrada molt aquesta part de la temporada on gaudim del ciclocross. Va ser una cursa on hi havia bastant terreny per guanyar distància sobre els rivals, sobretot en les pujades i així.
Per cert, que un altre sabadellenc i company de grupeta, que també coneix molt bé aquestes carreteres que dèiem abans amb l'Edu Forés, parlo del Raül Rota, també hi va participar i va acabar desè entre els elit. Ara Domínguez té previst aparcar uns dies la bicicleta, sigui la de carretera o la de ciclocross, per afrontar amb energies renovades la temporada del 2024.
Ara faré uns dies de peron per poder començar la pretemporada que ve i arribar amb forces cap als nous reptes que ens proposarem pel 2024, i això, la pretemporada també la combinarem amb les curses de Copa Catalana, alguna de Copa Espanya, així que hem començat bé la Copa Catalana de ciclocross amb victòria i esperem que més endavant puguin arribar més victòries al ciclocross i ja la temporada 2024.
Un 2024 en què David Domínguez estrenarà nou equip i, com Rota, tot apunta encara per confirmar que el seu futur passarà per Portugal. Estarem atents a quin mallot competeix Domínguez la temporada que ve. Abans, les pròximes cites en el calendari de ciclocross seran a finals de mes a les Franqueses i a la Garriga. Som-hi, va, últims segons del programa. Demà agafarem les maletes i marxarem a la nova Creu Alta a fer el programa amb Gerard Bofill, amb el nou entrenador del Centre d'Esport Sabadell, que ens obrirà les portes del seu despatx després de la seva primera setmana com a tècnic, com a primer tècnic de la plantilla arlequinada. Evidentment, no han sortit les coses com ell esperava. Xerrarem una miqueta d'aquests primers dies al capdavant de la nau. Un programa centrat en tres pols, un d'ells Bofill, l'altre waterpolo, prèvia de la cita a Sèrbia contra el Novi Beograd i, sobretot, del partidàs de Copa que tindrem en futbol sala amb el Club Rebent, al Sala 5 Martorell. Això demà a la una aquí a l'Hotel Suís. Ara un petonarro de la Beatriz Aguilar des del control de so. Ens quedem amb els companys informatius i el Notícies Migdia, l'Helena Molís al capdavant de tots ells, i recordo, a partir de les 7 amb Àngel Martínez, amb Josu Ozcoidi i amb molta més gent, Tribuna Preferent amb el Pau Vitori al capdavant de la tertúlia més arlequinada de Ràdio Sabadell, al Twitch també de la 94.6. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.